Rico Play.
Bona nit i benvinguts al Ready to Play, el primer programa de videojocs i molt més a Ràdio Molins de Rei, la 91.2 de la FM. Avui és el nostre programa número 331 i l'Adrià ens porta un anímat superheroic. Spider-Man, els X-Men seran els protagonistes d'avui. Llegirem les vostres preguntes a la pregunta del rei de la xarxa i us farem una nova pregunta. He dit moltes preguntes, però vull dir que llegia les vostres respostes, no les vostres preguntes. I, a més, en Rafael ens dedicarà un a fer jocs del futur.
Us recordem que ens podeu escoltar, com sempre, tots els directes, tots els dilluns, a partir de les 9 i 8 a Ràdio Molins de Rei, evidentment, la nostra casa, on, si esteu, jo què sé, prenent-vos un bany o disfrutant dels X-Men o buscant alguna coseta per allà, jo que sí, doncs ens podeu escoltar en format podcast a iVoox, iTunes, Spotify, a la web radiomolinsdelrei.cat i també a YouTube. I com sabeu que ens agrada interactuar amb vosaltres sempre, ens agrada saber les vostres opinions de les respostes que ens deixeu, recordeu que ens podeu trobar també a Facebook, Instagram, X o Twitter, com li voleu dir, i com sempre cerqueu-nos a l'arroba R2Pradio, el 2 com sempre, amb número 1.
I ara comencem presentant a l'equip. It's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. I bé, avui a l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei. Estem aquí, 3 a la taula i 2 a la peixera, ara us ho expliquem. Adrià, bona nit, com estàs?
Hola, bona nit.
Emocionat, eh?
Encantat d'explicar el programa d'avui, que està ben carregadet.
Sí, sí, perquè a més tenim una sorpreseta que fa molta il·lusió. I si algú veies a taula ara mateix, veuria que Brilla de 7 maneres diferents. Tenim el Montano a la peixera, acompanyat de la nostra estimadíssima Eli. I Rafael, bona nit.
Molt bona nit, què tal?
Em diuen que has tingut una setmana mogudeta i que t'espero una altra també bastant intensa.
Sí, venim d'una setmana una mica mogudeta i també tens tota la raó, el més intensa possible. És que la setmana passada vaig estar en una celebració del Pride, de l'Orgull, que es deia Code Woman and Code Ops. Code Woman és una entitat que es dedica al suport de les dones migrants per donar-li un pas en el món tecnològic dominat pels homes. Els ensenyen a programar, els ensenyen a fer coses molt interessants, a sigui del món web o del món de les aplicacions. I vaig estar en el seu coworking, allà on aprenen i fan networking, i van fer una celebració molt divertida on podies aprendre moltes coses de, pues, precisament moltes que no coneixia. Vam fer una mena de trivial i vam poder veure com hi ha moltes dones i molta gent, per exemple, de trans o no binària, que ha estat molt activa en el món de la tecnologia o del videojoc o de la programació. I el trivial, te juro que no encertava ni una, no sabia qui era, en vaig aprendre moltíssim.
Perquè el trivial consistia en aspectes tècnics, en aspectes de desenvolupament...
Hi havia de tot, hi havia aspectes de desenvolupament, hi havia personatges, i hi havia també, com deien en la sèrie de Big Bang Theory, diversió com banderes.
Sí.
Doncs diferents banderes, ja sabeu que en el món de l'orgull pues, hi ha moltes banderes diferents, i aquesta bandera de què és? De quin gènere? Què reflexa? Què vol dir en el sentiment de les persones? Buah, vaig aprendre moltíssim. Clar, què faig jo ja si era un lloc de dones? Doncs molt de per aprendre de dones, a més són dones que ensenyen altres dones, no? Ens van voler convidar a gent que tinguéssim algun videojoc relacionat amb el Pride o amb el món LGTBI, i jo tenia doncs, el Rainbow Minx, em vaig oferir voluntari, vaig estar doncs, allà ensenyant-li i jugant. Hi havia un altre també, un altre desenvolupador per allà, i vam estar fent com una manita minifira indie, petiteta, una mica de rifa, un bingo, unes preguntes, va ser... Molt xulo, un networking molt, molt interessant. Bueno, i unes empanades, una miqueta refresco. Molt bé, va ser una tarda molt, molt entretinguda.
Sí, pinta molt xula.
Sí, sí, sí.
Escolta, el Rainbow Minx, que ja em vas parlar en el seu dia, fes 5 cèntims per si l'audiència refresqui una miqueta
sí,
la memòria.
Sí, Rainbow Minx és un joc que vaig fer per l'agost passat, en el que vaig voler fer un petit homenatge al gràfic dels Lemmings, però canviar-li una miqueta la jugabilitat. La idea venia d'intentar representar una manifestació de l'orgull en diferents països on aquests drets no estan assolits encara. ara, no? Llavors, la idea dels lemmings, ja sabeu que són uns bitxets que van com seguint com bojos una direcció fins que tinguin un tope, no? Un punt on no poguessin continuar fins a trobar la sortida. En el cas del canvi, la idea és que hi hagués un personatge que era com el líder de la manifestació suposada, ondejant una bandera, i tots els altres el seguien a certa distància per anar pintant aquest món dels colors de l'orgull que haguessis triat, que al principi del nivell tries com vols pintar aquell país, quins colors li vols donar.
Llavors, segons el país que viatges, hi havia diferències?
Sí, hi havia diferències de temps, diferències de dificultat, per on passar, si has de construir un pont, si has de fer forats... Vull dir, hi havia nivells molt complicats i altres més fàcils.
Bueno, perquè hi havia un paral·lelisme molt clar, no? Perquè,
sí, sí, és un homenatge claríssim als Lemmings amb un petit gir.
I aquesta setmana què tenim?
I aquesta setmana, doncs, ens belluguem a l'Associació d'Amics de MSX i l'Associació Explora Comodoria es belluga cap a la Universitat Oberta de Catalunya, a la UOC, a prop de les Glòries, que celebrem la 69a reunió d'usuaris de MSX, i no sé si la 6a o 7a reunió d'usuaris d'Explora. Ens juntem sota la UOC, com va passar quan va venir en Nishi, el creador de MSX, i tenim un cicle de conferències, tenim tallers, tenim exposició de videojocs, Rocuso amb Retroscroll també hi serà, allà posant-hi, tindrem podcast, tindrem una moguda enorme. Ve a fer en Jeff Minter, que és el creador de Yamasoft, una persona molt vinculada al desenvolupament del món de Commodore i d'altres jocs de PC, i que recentment a Steam podeu trobar un vídeo documental, igual que es va fer amb Jordan Mechner, doncs amb Jeff Minter, sobre la seva vida i tots els videojocs que va arribar a fer i l'important que va ser per la indústria. El tenim en persona, ve a fer una conferència aquí a Barcelona i, bueno, gràcies a la UOC podem fer aquesta moguda tota junta i de cop.
Bé, molt bé, no? Porteu dos anyets ben macos, eh?
Sí, sí, la UOC li va agradar el primer any i van dir, volem fer-ne més. Aquí podem portar, i vam, bueno, anar venint en llista i portant...
Només,
sí, molt bé.
Només us queda fer una festa de videojocs de l'estiu i en això ja feu el doblet complet, eh?
Saps quin és el problema de fer-ho ara a l'estiu? I t'ho dic en sèrio, és el preu dels hotels. La gent li costa molt trobar hotels a bon preu aquí a Barcelona. Ens estan dient que ho fèiem al març, que ho fem a l'abril, que és més fàcil.
Que arribi el bon temps, però que no sigui,
exacte,
no sigui vacacional. No?
Exacte. Que es veu que a Barcelona puja barbaritat.
Rafael, digue'ns dia i hora.
Això serà el dissabte, des de les 10 del matí, em sembla que comença la conferència del Jeff Minter, fins a les 8 del vespre. Tenim com 7 o 8 conferències diferents i hi haurà activitat en dues sales, tant la sala de conferències com la part d'exposició. Passe de vídeos també i coses bastant, bastant interessants. Teniu tot el programa, si cerqueu a la xarxa, doncs a amsx.com, i a partir d'allà ja podeu trobar tota la programàtica ja. És immens el que hem muntat, eh? És molt bèstia.
I sona molt, molt bé. En fi, ja ens trobem tots
allà
el dissabte.
Ah, i és gratuït, és gratuït.
Entrada lliure gratuïta,
no hi ha
que
pagar.
Fantàstic, això és el millor. Això és el millor. I bé, per acabar la roda de presentacions, doncs jo sóc en Xavi PSX, que intentaré dirigir aquest programa el millor que pugui, tot i que ja sabeu que no puc prometre mai res, però bueno, avui estic ben acompanyat, estic ben tranquil. Comença el Ready to Play, comencem amb l'Adrià.
Bé, doncs, tornem a ser en una anima germanga, però abans de començar,
què?
Crec d'endemnar, Rafael, tu i jo, una notícia que creus que molts hem estat esperant durant molt de temps i crec que ja és hora de dir-la.
Encara no l'he dit, ja tinc la gallina de piel, eh? Va, una, dos i tres, eh?
Una, dos
i tres.
Torna, Bola de Drac, torna en català!
Aquest tema no el conec.
No, aquest tema no el coneixes perquè és un tema fet per aficionats.
Posem-nos un primer en context. Recordem que fins ara Selecta ens havia portat les quatre pel·lícules que faltaven a Bola de Zeta, per una banda, i també havien anunciat recentment que portaven Bola de Zeta Kai en format físic, tant en català com en castellà.
I s'ha vist als cinemes, quatre episodis.
Evidentment, els quatre primers episodis, que també ha estat un èxit, també. Primera vegada que Zeta Kai arribava als cinemes, també.
Mm-hmm.
I he de dir que, evidentment, aquest 27 de juny, només aixecar-me, i crec que tots ens vam portar la sorpresa, és que, evidentment, com ja heu sentit, torna Bola de Drac en català al Super 3, i no ve sol, precisament.
No ve sol. Ve amb Bola de Drac Super, que és aquella sèrie que va fer-se cap al final, i no tenia doblatge al català, i si el volies veure, el tenies que veure doncs, per Boeing o en versió japonesa. Era l'única manera. El que estàvem sentint és una versió de la intro d'aquesta sèrie, de la primera intro, però feta per aficionats, però és que queda tan bé.
Mm-hmm. És molt canyera i sona molt bé.
És que la cançó ja és canyera per si, però la doblatge al català està perfecta.
No sabem si... No sé si serà precisament aquesta la que tindrem o no. Però potser ens portem una sorpresa.
Últimament TV3 ni doble els openings ni
sí,
els endings.
Això sí que és
el
veritat.
Els deixa tal qual.
Sí, sí.
En japonès i ja està.
Però he de dir que la notícia es va saber per totes les redes socials, Facebook, Instagram, totes les xarxes estaven dient. I també he de dir que ens van dir que vindrien... Doncs jo sé, de moment, els rumors que jo he sentit de moment per la sèrie és que... Ja et diu quan em pararà la seva programació i en el seu lloc es posarà Bola de Drac.
Què diu ara?
I començarem, bueno, evidentment, pels qui no han vist mai Bola de Drac, serà l'oportunitat perfecta perquè, bé, podeu veure tota la Bola de Drac clàssica, tota la Bola de Drac Zeta i, com tu dius, evidentment, el plat fort, que és Bola de Drac Super per primera vegada i després de molt de temps en català.
Bé, tot i així, esperem que no haguem de veure la sèrie...
No. Ja sé per on vas.
Un darrere l'altre, no? Espero que els 500 i pico capítols es puguin siguin de lliure visionat a través de l'aplicació del 3CAT.
Espero que sí.
Ja que ha fet aquesta... Molt bona l'aplicació 3CAT, eh? Cada cop estic més content.
Jo no vull tornar al mode freezer. Jo li dic al mode freezer, allò que te'n posen 5, tirem enrere, te'n poso 5 nous, tirem enrere, i era com... Va ser un infern. Horrorós.
De moment no hi ha molta informació. L'únic que us vull dir que si voleu estar una mica, el mateix dia, a les 8:50, per allà més o menys a la nit, em sembla que era recordar, que la Netflix, juntament amb el Marc Zani, van fer un programa especial per donar la notícia també pel seu compte i per donar una mica més d'informació al respecte.
Bueno, doncs s'haurà d'escoltar.
Evidentment, el que sí que tenim clar és que després de les pel·lícules que hem tingut de Broly, La batalla dels déus, La ciutat de Freezer i Superherois, tornarem a tenir, a comptar amb tot l'elenc original en català, això no ho dubteu, evidentment hi haurà alguns canvis, evidentment, com és normal, però que podem gaudir del doblatge que hem viscut fins ara nosaltres tota la vida amb Bola de Drac, i crec que és una cosa que... Digueu-ho als vostres amics que es vagin preparant, perquè tindrem de nou en Goku i els seus amics al Super 3, i crec que és una cosa que es tenia que dir sí o sí.
Jo vaig fer un spam aquell dia, em vaig quedar fi.
Jo igual, jo encara estava que no m'ho creia i també vaig fer difusió per la meva compte d'Instagram per donar a saber la notícia.
Bé, tot i que és una notícia molt, molt emocionant, sobretot per tu, Adrià, que ja sabem que ets fan número 1, avui justament no has vingut a parlar de Bola de Drac.
No, evidentment no. Això era una cosa que volíem fer. Avui hem vingut a parlar de Marvel, especialment de dues sèries que jo vaig veure en el seu moment, que crec que tothom coneix aquests superherois molt bé, però crec que serà millor començar pel primer superheroi. Per qui no la conegui, el que esteu sentint ara és l'Spider-Man dels 90. La sèrie, jo crec, més emblemàtica de l'Home Aranya que fins ara que més gent se li ha quedat gravada.
Jo recordo, però era un nen, llavors entenc que deu fer bastant de temps, que hi havia una sèrie animada que era Spider-Man i sus maravillosos amigos, o sus increíbles amigos, i anava l'Spider-Man amb la Firestorm, es deia, i l'Hombre de Hielo.
Sí, aquesta, precisament, va ser la sèrie que es va fer de Spider-Man abans que la dels 90.
He dit que era una combinació molt estranya, no? Perquè Spider-Man, no?, anava per solitari, Firestorm, tenia un altre grup de superherois que no me'n recordo com es deien, els New Warriors, penso, i Iceman era dels X-Men, així que no sé com... El dels drets ha canviat molt dels anys 90 a ara. A veure, explica'ns, Spider-Man dels 90, no és aquesta sèrie que anava jo amb els seus fantàstics amics, eh?
No.
Spider-Man és una diferent.
No, com ja, evidentment, tothom deu conèixer el seu creador, estem parlant de... Spider-Man, sobretot, va ser creat per el creador original de tot el que és l'univers de Marvel, Stan Lee i Steve Ditko, el 1994. La sèrie consta de 65 capítols dividit en 5 temporades. Es va emetre... Ai, perdó, emetre, disculpeu, va ser distribuïda per Saban Entertainment i va arribar aquí a Espanya a través del canal de televisió digital Fox Kids.
Fox Kids, això existeix encara?
No, és no. El que és ara Disney XD.
Mm. Vale, perquè estic molt descol·locat, eh? Fox Kids, molt bé.
En aquella època jo me'n recordo haver-lo vist al seu moment perquè el meu cosí comptava amb la televisió digital i jo me'n recordo que per les 8 o 10 de la nit per allà donaven sempre Spider-Man, X-Men i a part també eren el canal que començava a emetre animes clàssics com Sailor Moon, Digimon, Pokémon, Metabots i no sé quants animes més que també estaven en l'auge de l'anime del seu moment.
I aquesta sèrie de Spider-Man era molt infantil, era més adulta...
No, era bastant fidel als còmics originals. Tenia bastant de l'estil clàssic de les vinyetes, fins on jo recordo. Tot i que a Spider-Man hi ha un munt de còmics, no sabria dir quants n'hi ha, eh? Us dic, n'hi ha la tira.
No us podíem comptar tots els còmics de Spider-Man que hi ha. Fes-ho 5 cèntims, de què va Spider-Man?
Pels qui no coneguin encara l'Homelana, cosa que m'estranya, però...
M'estranyaria moltíssim.
M'estranyaria moltíssim, però per posar-nos una mica de context, Spider-Man data de Peter Parker, un noi que és universitari, que viuen els seus avis, i un dia que va a la universitat a veure un projecte científic, durant l'experiment que fan, una petita aranya és tocada pels rajos de l'experiment i acaba arribant fins al Peter Parker, l'acaba clavant, picant, i en comptes del que seria normalment quan pica una aranya, que és tocar-te un verí o qualsevol cosa, en aquest cas el que fa l'aranya és traspassar-li els poders d'aranya al Peter Parker. I des de llavors, doncs, el Peter Parker, després de la tràgica mort del seu tio, el tio Ben, i d'intentar buscar feina en el Daily Mirror, es deia, si no m'equivoco, el diari on treballava.
Aquí em perdo, Google, sí. El Planet és el de Superman.
Sí, se'n barregen, eh?
Jo no estic segur.
Doncs es dedica a fer de periodista i a la vegada, quan veu que hi ha problemes, es posa el traje de Spider-Man. I crec que aquí es va quedar una de les frases mítiques de Marvel, que és que tot un gran poder comporta una gran responsabilitat.
Sí, senyor.
Que és la frase més emblemàtica, jo crec, que de l'Spider-Man.
Molt bona, sí, sí.
I, evidentment, aquesta sèrie, doncs, penso que va ser molt important, evidentment, perquè ens va mostrar tots els villans clàssics de l'Spider-Man, o sigui, el Duende, el Duende Verde, el Doctor Octopus, l'Escorpí, Venom, Carnage, o sigui, tots els clàssics villans de Disney. Ai, de Marvel, que em diu. De Spider-Man, que tothom coneix a simple vista i que a tothom se li han quedat ben gravats.
El Duende Verde, en català, què seria? El Follet Verd?
Queda molt malament.
Sí, perquè queda molt raro, jo no sabia com dir-li la
poder,
veritat.
Aquí ho hem manifestat diverses vegades, que sí. El català és molt poc èpic, no? Però seria, si no, textualment seria el Follet Verd, eh? Però mira que és dolent per... Teniu un nom tant...
El nan verd, potser, que em quedaria malament.
Sí, sona una mica raro. Sí,
és com una miqueta de circ, no?
Però també he de dir que aquí es va presentar per primera vegada un personatge molt important en el món de Spider-Man, que és Madame Web, que també és la que connecta con el Spider-Verse.
La Madame Web s'origina amb aquesta sèrie animada?
Va sortir per primera vegada a aquesta sèrie de Spider-Man.
Hi ha una pel·lícula recentment,
sí.
No? De
sí,
Web.
Però no he tingut gaire tipus
que jo sigui. Ha passat sense pena ni glòria.
Sí, perquè ara m'ha vingut al cap de que sí, perquè... me'n recordo haver-la vist anunciada, però no recordo res més, i quan passa això és que no ha tingut
I
molt
I, evidentment, de... com aquest personatge surt des del principi, guiant a l'Spider-Man primer, que li diu l'ha d'entrenar per una gran batalla, així, que està a punt de lliurar-se, no sé què... I la veritat, és un personatge molt important a la sèrie que moltes vegades els consells que dona Spider-Man al final sí que els acaba fent servir, tot i que ell no els vulgui. I he de dir que, com ja he dit, connecta l'Spider-Verse. Al final de la temporada final de Spider-Man coneixem alguns Spider-Mans d'altes dimensions que han de treballar junts. I el bo que a mi em va agradar és que van ficar un Spider-Man que no tenia poders ni res, i resulta que és l'Spider-Man del món real.
Escolta'm una cosa, que abans ho has anomenat, has ficat a Disney de per mig de tot el que estaves dient.
Sí.
Spider-Man forma part de tot el conglomerat de llicències que té... Spider-Man forma part de tot el conglomerat de llicències que té Disney?
Jo diria que no. Em sembla que els drets originals de Spider-Man són de Sony, fins
encara
on
no.
Jo tinc entès. O sigui, jo sé que Marvel i Sony van arribar fins a un punt, fins a un acord... I el podien fer servir fins a cert punt.
Se'l deixen a ratets.
Ah, està bé.
Sí, no, a Civil War es va veure una estoneta.
Va ser la primera col·laboració.
Iron Man.
I... Però les pel·lícules de Spider-Man són de Sony, no són de Disney.
I també he de dir que la vegada que aquesta sèrie va tenir molt èxit, també va influir el que seria també a la versió en carn i ossos que tenim de lo que seria les pel·lícules del Tobey Maguire, de Tom Holland i Andrew Garfield, que són els Spider-Mans més coneguts. Sobretot jo diria que el de Tobey Maguire, perquè va ser el primer.
Sí, a mi m'agrada més.
I també, evidentment, s'han fet jocs, molts videojocs de Spider-Man per totes les plataformes. O sigui, n'hi ha de Play 1, n'hi ha de Play 2, fins on jo sé, no sé si...
De Mega Drive.
De Mega Drive, també, del seu moment.
Per cada generació ja n'ha hagut.
I fins als jocs més recents que s'anim, el de Spider-Man de Miles Morales i el de, no sé, i el de Spider-Man 2, que ha sortit recentment, que són els més recents, que també han tingut molt èxit, també.
Mira, jo recordo el dia que ens va faltar Stan Lee, que a més va ser un dilluns, van anunciar la notícia un dilluns a les 8 del vespre, que estàvem aquí a la ràdio preparant el programa, a correcuita vam estar pensant, ostres, això ho hem d'explicar i ho hem d'explicar-ho bé, i vam buscar l'últim cameo que va fer Stan Lee, i va ser dins del videojoc de Spider-Man d'Insomnia Games per PlayStation 4.
Cert, em sembla que ho vau mencionar, sí, jo també ho recordo. Sí, sí. I, evidentment, no, Spider-Man no és l'únic convidat que tenim avui aquesta nit.
Qui més tenim, Adrià?
També tenim els X-Men, que jo crec que també tothom els coneix. X-Men, evidentment, la cançó d'Estéreo és inconfundible.
Sí, la cançó la conec, però la sèrie no l'he vista, aquesta.
Jo la veia també molt sovint per la tele quan la donava. No em cansava mai de veure-la. La... Igual que enganxa la de Spider-Man, aquesta també enganxa. Tots han un toc original, tant una com l'altra. I, evidentment, com al igual que Spider-Man, X-Men és creació de Stan Lee, i la sèrie dels 90 va comptar amb 76 episodis, també dividits en 5 temporades. Per qui no conegui, els X-Men són un grup de persones anomenades mutants que solen tenir poders extraordinaris, però aquí hi ha un petit problema. Resulta que ja tenim, per una banda, els X-Men, que són mutants que lluiten pels drets dels mutants per conviure en pau amb la humanitat, però també tenim per altra banda mutants que fan servir els seus poders per causar desastres i problemes a qualsevol part del món.
Aquest cas dels mutants, no?, també es va fer servir, avui en dia es podia fer servir perfectament amb una situació social que tenim molt al dia a dia, no?
És el que t'anava a dir jo, que està molt inspirada en moltes coses que es passen actualment a la vida real.
No, estem parlant dels mutants, que ve a ser un altre tipus de persones, noves, en les que la humanitat, entre comillades, que és un símbol molt radiofònic, no tolera per la por que els hi fa bé, el que ve a ser l'extrany, no? Llavors és la lluita constant entre el com ens integrem tots o, si és més fàcil, matar-nos i que sobrevisqui el més fort.
I la veritat és que la sèrie tocava temes bastant forts, eh? Tocava molts temes, cada personatge tenia la seva pròpia trama personal que s'ajuntava juntament amb els altres per ajudar sempre a que tot es resolvés de bona manera. I jo crec que primer fem un repàs dels X-Men, que els que tothom recordem, començant pel fundador, el Sor Xavier, que és el fundador de los X-Men, que tenia els poders telepàtics, que era sempre qui sempre ballava per la pau, mirava sempre al costat que venia sempre a tothom, no només una banda. Tenim per una altra banda a Lobezno, o Wolverine, que crec que és el mutant més conegut dels X-Men, evidentment.
Després comentaré una coseta.
Amb les garres de diamantina que li sortien sempre dels braços i amb la capacitat que tenia de que si ell tenia una malaltia o el que sigui, el seu cos ja creava anticossos en seguida. O sigui...
El factor curatiu.
Sí, sí.
I com li has dit, les urpes?
De diamantina. No sé si era una diamantina, com es deien. No em recordo.
Adamantium.
Adamantium, això,
veus?
Sabia...
En català potser és així.
No me'n recordo gaire no me el nom, era dir-ho. Per això no sabia si ho estava dient bé. També tenim la Tormenta, que és el meu mutant preferit, capaç de controlar el clima i el temps. Pícara, una mutant amb força, amb capacitat de volar i sobrehumana, i que també, amb la seva mà, podia tocar qualsevol persona i podia adquirir temporalment els poders d'un altre. Sí, sí. Es veu perfectament.
Però el deixava cau.
No, no, el deixava una mica esgotat. Dormit, però sí. Depèn de quantes estones estigués tocant-lo. Això depenia de quan el tocaves. El tocava poc, era una cosa que durava molt poc, però mm-hmm. si era molt, llavors és com tu dius que potser arribava a deixar-lo desmaiat i tot. També tenim el Gambito, un mutant que podia crear cartes amb les seves cartes que eren bombes.
Carga cinètica, feia.
També tenim el Bèstia, un mutant de color blau, però que tenia una intel·ligència gegantina, o sigui, mm-hmm. era un dels mutants més pacífics que jo conec de la sèrie.
Sí, però ell era intel·ligent perquè era intel·ligent. O sigui, el seu poder mutant era que tenia l'aspecte d'una bèstia i tenia les extremitats molt grosses.
Però un científic.
Era
però
científic.
Ell era intel·ligent pues, perquè, bueno, perquè és molt listo.
També tenim la Júbilo, que és la mutant en què comença la sèrie, que és una noia que pot disparar focs artificials amb les mans, que eren, no sé si dir-ho petards o així, no sabria dir-ho. Sé que la Intos mostra com petards, però...
Sí, sí,
no
ves això, si sí, és, sí, així, és com exactament. Si disparés focs d'artifici amb, sí. amb els seus dits.
Sí, que els podia fer servir com per defensar-se, com per protegir, i evidentment el Cíclope, un mutant que tenia els ulls làser, evidentment, i la Jean Grey, un altre mutant, al igual que el Professor X, que tenia poders telequinètics.
També. Ojo amb aquesta, eh?
Sí, sí, sí.
Estàs perillosa.
I, evidentment, al igual que parlem dels X-Men, també hi ha els enemics dels X-Men, que jo recordo, el primer més important que a mi em ve al cap és Magneto, mm-hmm. que era l'antic amic del professor Xavier, que al contrari que ell volia que els mutants fossin superiors als humans i moltes vegades havíem vist, encara que tinguessin idees diferents, que solien treballar ell i el professor Xavier en equip durant la sèrie, es veu molt. També tenim, per exemple, Apocalipsis, una mutant que vol compartir tota la humanitat del seu regne, el típic villà clàssic.
Però aquest és molt xungo, eh?
Era un dels més poderosos sí. de tots, fins on jo recordo.
Bueno, es va fer una saga paral·lela en la que Apocalipsis governava el món, i era molt xunga, perquè a més veies la resta d'herois en quin bàndol l'havien escollit.
Sí.
I Cíclope, per exemple, era un capità d'Apocalipsi.
També tenim a la Mística, un mutant capaç de canviar d'aspecte, voluntat pròpia. I podíem dir molts més, o sigui, és que en X-Men hi ha tant la tira de mutants, jo diria que més fins i tot que en altres sèries de Spider-Man o fins i tot Los Cuatro Fantásticos o Hulk, són més villanos n'hi ha, em sembla a mi, eh?
Això em fa pensar que segurament les havien fet moltes figuretes d'acció, cada una de cada un dels personatges diferents.
Clar. Bueno, jo crec que mai han parat de sortir les figuretes d'acció. Van canviant les col·leccions i ja està. Jo només vull dir una coseta, perquè jo he sigut molt fan dels còmics, no?, en Marvel, i és Lobezno. Lobezno, que en anglès és Wolverine. Uh-huh. Wolverine, ho tradueixes, i no és Lobezno. És un animal que en castellà es diu glotón i en català es diu golut.
Glotón, golut.
Sí, 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 és un animal que forma part dels mustèlids, que com el toixó, el bisó,
sí.
no? Les llúdries.
Sí.
No?
Llavors és un animal petit.
És petit, però és malparit.
Vale.
Sí. És una
que... ser petit però valent, que deien a Bola de Drac, aquest és petit i malparit.
I és molt loco. Viu en zones que són molt fredes, llavors, diguem-ne que en zones humanes no se'l sol veure, viuen molt sols sempre, i són d'aquests que... van a lo que busquen, són caçadors, tenen unes urpes retràctils mm-hmm. i una mandíbula que es veu que d'una mossegada pot trencar un os perfectament. I sí, sí, són entre 60 centímetres, no arriben al metre.
Mm-hmm.
Però no voldries tenir-lo un emprenyat davant, eh?
O sigui, que és d'aquí l'inspiració que es va fer servir l'Stan Lee perquè era el personatge de Lobezno. Seria la font... Mare,
sí, i a més, Wolverine en anglès queda èpic.
Queda
però,
guapo.
Clar, però en castellà, en català...
Wolf Lobezno.
En fet, aquí, exacte.
Wolf Lobezno.
Al principi era Lobato, eh?
Hi ha algunes traduccions que li diuen Carcallú.
Carcallú, això em sona sí, a mi sí. d'haver-ho sentit en les pel·lícules de Balto.
Hi ha en cançons, no? Però no. Sí, sí, també es diu Carcallú.
Carcallú, la vida.
Sí,
que
també,
és un tipus de cèrvol.
Perquè és com li diuen a no sé quina zona del mm-hmm. planeta... Li diuen això.
Carcallú.
Carcallú o carallú o una cosa així.
Como te lo encuentres, corre tú.
Ja ves, de veritat.
Com tu has dit, el Hugh Jackman, en la versió real d'X-Men, jo crec que és l'actor que més ha destacat, que el tindrem recentment a la futura pel·lícula de Deadpool i Wolverine.
O, és l'estrena el dia meu cumple. Ahí lo dejo.
I, evidentment, des de que Disney va adquirir els drets, també s'ha fet una continuació de la sèrie que es diu X-Men dels 97. Jo he de dir que...
És una continuació, això?
Sí, és una continuació. He de dir que la sèrie ha arribat a tenir opinions dividides. Jo he de dir que encara no l'he vista. No sé si veure-la o no. Estic mig així, si veure-la o no veure-la.
Avui en dia han fet una sèrie que es diu X-Men del 97.
Sí. Que continua just on va finalitzar la sèrie dels 90.
L'estètica, la manera de dibuixar-lo és...
És idèntica.
Val.
I també, en ambas sèries, cosa que se m'ha oblidat mencionar, tenim cameos d'altres herois de Marvel. Tenim, per exemple, en Spider-Man tenim els mateixos X-Men, tenim a Capitán América, tenim a... els quatre fantàstics.
Aquests m'agraden a mi.
Miss Marvel, Doctor Strange també, i podíem dir molts altres més, o sigui, a l'hora de fer la sèrie ho van fer d'una meravella que van fer-nos, i a la vegada, durant la mateixa època també es van fer, com ja he dit, les sèries de Hulk i de los cuatro fantásticos també.
Jo per acabar diré que Pícara, que entenc que en català seria Múrria, no?
Uix, no m'agrada.
No, ja, el que dèiem del català, no?
Sí.
No, Murri, no? Pícar, Murri, i en català, i en dona seria Murri. En Montano mira malament, però...
Sí. Això ho busquem, eh?
Bueno, això ho buscarem. En Pícara, als còmics, vola, cosa que no fa a les pel·lícules.
No, és veritat, no vola.
Això és perquè a l'any, als 80, no, la Pícara, que era una villana, era una dolenta, s'enfronta amb Carol Danvers. Sabeu qui és Carol Danvers, no? Ara és Capitana Marvel, en aquell moment era Miss Marvel.
Carol Danvers, sí. Vale.
I li roba els poders, el de volar, el de la superforça...
Pues que la Capitana té molts poders, eh?
Sí, però en aquell moment no era Capitana, era Miss Marvel, que només tenia uns poquets poders que li va concedir el Capitán Marvel, que a les pel·lícules no ha existit, però als 80 era molt conegut.
I per acabar de tancar ja això ja, m'agradaria que ens deixéssiu a redes socials quin és el vostre superheroi de Marvel preferit, ja sigui Spider-Man, sigui algun dels X-Men o qualsevol altre, que ens agrada saber també els comentaris a veure a quin és el vostre personatge preferit.
Bueno, els que sabrem de seguida són els de la pregunta d'aquesta setmana al Reddit i la xarxa.
El Reddit i la xarxa.
Doncs aquesta setmana tenim una pregunta molt facileta que deia: quin gran videojoc heu descobert gràcies a la recomanació d'un amic? A Twitter, què ens heu dit? En Conan Onen ens ha dit Hollow Knight i Stardew Valley. Doncs ha dit ni què, ni com, ni qui. Bé, cap problema. Molt bé, gràcies per participar. En Camancesc ens diu: en Javi Tayu em va fer descobrir el Guru Logi Cham, un joc japonès per Game Boy Advance de puzzles a mig camí entre Picross i Sokoban, amb un humor molt peculiar.
No el conec.
I aquí
me l'apunto, aquest.
En Xavi Tayu contesta dient: possiblement el millor joc de puzzles d'aquella dècada. En Catajocs, encantats que participis, Catajocs. Super Meat Boy Forever, el meu difunt germà, em va deixar una llista de recomanacions i aquest joc hi era. Quan el vaig jugar, em vaig adonar que el cabronàs em coneixia bé. No com jo, a aquest joc, que el desconeixia totalment. Una obra mestra.
Molt difícil, eh?
Molt difícil. I, ostres, moltíssimes gràcies per compartir una cosa tan personal. M'ha encantat. Pau Aguilar, 1983. Buf, un munt. No acabaria mai. Hearts of Iron, Mass Effect, Persona 4, Skyrim, Ni No Kuni... De fet, la meva personalitat a vinagrada fa que difícilment provi coses noves, a no ser que un amic m'ho recomani.
Aquest no deu menjar un plat si no li diu algú que és bo.
El Pau Aguilar, doncs, t'han fet molt bones recomanacions, i tant.
Bona, sí.
El nostre amic Pulga Tejana ens diu que en Catajocs em va recomanar el Wavetale i és espectacular. I aquí, compta amb això, Anna Monros, el Sayonara Wild Hearts, moltíssima gent, i amb raó.
Anapurna, tope.
J.R.L., el Demon's Souls, em va dir un company de feina que era el més difícil que havia provat mai i em va explicar les mecàniques i que valia 30 euros al MediaMark. Iau, disparat a comprar-lo. I en Plugix, el que acabo de començar just avui, el Nier Replicant. Peculiar, però m'està agradant. I aquí la Rocuso estaria molt d'acord.
Sí.
Què tenim a Instagram, Adrià?
Doncs a Instagram tenim, per exemple, el Heiber.
Mateu J. Heiber.
Mateu J. Heiber. El del portal me'l va recomanar un amic a la cua del cine entre converses sobre videojocs, pel·lis i One Piece. Era una cua llarga.
Sí, sí, molta estona va estar per tanta cosa.
El Dani Rabinat diu... La No Matutionem, un tros de joc indie, una aventura que combina el 2D i el 3D de manera molt encertada i amb una protagonista molt carismàtica, totalment recomanat. El Ricard BV diu, el GTA Vice City el vas descobrir a casa d'un amic jugant d'amagades dels pares. Des de llavors soc un fan acèrrim de tots els GTA.
M'encanta aquesta anècdota.
És que no el devien deixar jugar per edat.
Clar, és que igual no sabia ni que tenia el joc. Anem a l'habitació a jugar al parxís.
Mira, mira, que puguem pagar la gent i atropellar persones. Ja, ja, ja.
Després, Magui Vaner de Cas diu Devil Within pel Pau Sabés i diu Espy Prince of Persia.
En sèrio?
Ah, aquí el Magí Berneda. Ostres, molt bé, Magí. El Devil Within.
La Inua Sunsol diu el Minecraft.
T'han recomanat el Minecraft.
Un clàssic. Jo, aquest no hi ha discussió possible, em sembla a mi.
Molt bé, moltíssimes gràcies a tots per participar i compartir amb nosaltres quin ha estat el videojoc descobert per un amic. Ara us fem una nova pregunta perquè ens contesteu i les puguem llegir el dilluns que ve. I és que, va molt a la línia que deia Mas Adrià, videojocs de superherois. Que no cal que siguin de Marvel, eh? Penseu, superherois, teniu la ment oberta, superherois que conegueu, els vostres preferits o els que detesteu, o tots dos. Tenim moltes ganes d'escoltar-vos. Us llegim la setmana que ve. Bueno, Rafael, a la presentació parlàvem de fer jocs.
A fer jocs.
Jocs del futur.
Del futur.
Però a mi no m'ha quedat molt clar.
No. A veure, com sempre, un cop més, vull portar una part més d'aquest especial que hem estat fent aquesta temporada de Parlem de Gèneres. Seria la quarta part i final de temporada, que ja no en tindrem més temps per fer-ne més. No parlem de gèneres d'humans, sinó gèneres de videojocs. Ja vam parlar... entre diverses coses de diferents gèneres, però des d'un punt de vista de la potència de les màquines. És a dir, quins gèneres o per què aquests gèneres són importants per una màquina en concret, potser de 8 bits, potser de 16 bits, potser de 32, o per què van aparèixer en aquell moment? Doncs perquè, bueno, es podia fer i en aquell temps, doncs, era suficient potent com per inventar-se un gènere nou. No és que la gent s'inventi gèneres per dir «Oh, tinc més potència, me n'invento un», sinó són coses com que van passant una darrere a l'altra, no? Com a gèneres literaris, que a mesura que avancen els temps, donen passant coletes.
Bueno, ja ha passat alguna vegada que hi havia un projecte que s'ha hagut de parar perquè no hi havia prou potència com per dur-lo a terme, no?
Exacte, això també ha passat, i a vegades també al revés, en plan de «He fet això amb una màquina molt potent, a veure si algú té nassos de fer-ho amb una màquina menys potent i funciona». No, però no havien tingut, potser, la idea per fer-ho. Vam parlar de point and click, vam parlar de RTS, que són els detalls en temps real, i avui, per acabar, em vull fixar en el futur. Quins gèneres ens depara el futur dels videojocs? Perquè això és una constant evolució. Si les màquines són més potents, si cada cop tenim un ordenador més potent, una consola més potent, o un mòbil més potent, a què imagineu que podíem arribar a jugar en el futur? Mireu, l'any 2024... diria que és el que estem aquest any. Ara mateix, el més popular del món dels videojocs, aquests gèneres, per ordre, són aquests. Els shooters, les aventures, o d'acció-aventures, els jocs de rol i els de tipus Battle Royale. Uf. No sé si vosaltres heu tingut l'oportunitat de jugar almenys a un de cada un d'aquests gèneres. Jo crec que sí. Mm-hmm. D'aquest any o de l'any passat. Per exemple, l'Adrià, jo sé que a joc d'aventures, doncs, per exemple, ha jugat al Jedi. De Star Wars.
El Jedi Survivor.
Jedi Survivor.
Yes, yes.
Exacte.
Sí, sí, és veritat.
De Battle Royale no sé si ha jugat algun. Jo, rotllo Fortnite o alguna cosa així.
No són gaire d'aquest tipus de videojocs a mi.
Això està molt, 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 molt en el top de
no
tot.
No sé si compten los Battlefront en el modo multijugador.
Pot ser.
No sé.
O amb el mòbil, també potser algun joc d'aquests de baralles de 4 contra 4.
Clar, el Battlefront, el multijugador, vindria a ser més shooter, perquè sí, shooter normalment total. Era capturar la bandera, eren jocs d'aquests.
Bueno,
no?
Hi havia diferents modalitats.
Ara entres a fase i campi qui pugui, o sigui, destrozo. Potser entres, dures 2 segons i dius, per què m'han matat?
Batalla campal.
Sí, batalla campal.
I jo de Battle Royale tinc dues experiències, una... és als dos clàssics, eh? El Fortnite, que he fet una... Ah, no, 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 no. No, no, Fortnite tampoc. Mm. No, no, el PUBG només he jugat.
El PUBG.
El PUBG.
El d'Electronic Arts.
He estat jugant al Xbox i quan em vaig comprar el mòbil que tinc ara, el vaig comprar el 2020, vaig fer una partida a través del mòbil i vaig guanyar. Vaig quedar primer.
Oh, oh.
Sí, sí. Que jo, és winner chicken dinner, et diuen ara, quan guanyes la partida.
Jo he jugat al Fortnite 3 partides i vaig dir mai més. No és el meu gènere, no em va. Em vaig estar com caminant, bojament, no veia ningú, no trobava ningú, i quan m'acostava a un lloc que hi havia gent, pap, 2 segons.
Jo és que he de dir que aquests gèneres no em van gaire perquè, com sempre, em maten a mi fàcilment, em frustra una mica gaire i no m'acabo divertint.
I a més t'has d'esperar que comenci la següent partida. Ostres, a mi això no m'agradava.
El respawn aquest, no?
Sí. Era... No, fins que no acabi això no tornes a entrar. Ostres.
Sí, però bé, aquí estava la gràcia, no? És la manera que t'enganxa, és que com més aprens, doncs més saps, més has de dedicar temps.
Si ho portem a la part de com funciona aquest joc o per què funciona aquest joc avui en dia, en les màquines d'avui en dia, és perquè un Battle Royale, per cert, el nom ve de la pel·lícula i el còmic que van fer japonès, on portaven uns estudiants en una illa i era perquè es matessin entre ells i a veure qui sobrevivia perquè hi havia sobrepoblació. Una mesura del govern japonès molt eficaç.
Doncs saps que hi ha encara una d'això anterior a la novel·la i a la pel·lícula?
No,
que qui? Que ve del WrestleMania, sabeu? A la lluita lliure del Hulk Hogan, el Último Guerrero i això. Doncs feien una competició que es deia Battle Royale i és
no
que
diguis.
Pujaven tots al ring i l'últim que es quedava al ring era el que guanyava.
Això no ho sabia. Això no ho sabia. Pensava que venia de la novel·la japonesa, això. D'aquella història.
Està allà molt ajustadet a nivell temporal. Eh?
Una curiositat dintre d'una altra curiositat.
El tema és que aquest joc juguen molts jugadors alhora. Llavors, molts jugadors alhora implica, primer, si imagineu-vos que ho fessin, per exemple, amb una videoconsola dels anys 80. Quantes teles hem de tenir per jugar això? Com hem d'interconnectar les consoles entre elles? No? Quants mandos hem de compartir? Que jo recordi, la consola que potser més mandos va arribar a tenir va ser la GameCube, que eren 16 mandos, perquè en cada un dels 4 connectors hi podies posar un divisor de 4 connectors més. I jugaves al Mario Kart. O, a través d'un connector que hi havia com un connector de xarxa, interconnectar GameCubes i poder jugar al Mario Kart a diversos jugadors. Això és el més Battle Royale, podríem dir, dels anys 90 o de principis del 2000. Ara què fem? Ens connectem a un ordenador que és un altre molt més potent que el que tenim a casa i aquell és el que gestiona la partida de, no sé, 100 jugadors, per exemple, no? El Fortnite, tranquil·lament 100 jugadors, el PUBG, no sé quanta gent es connecta, però també ha fet que diferents gèneres s'hagin evolucionat, com per exemple el Bomberman.
Oh,
hi ha hagut un Bomberman
clàssic.
A 100 jugadors, un Pac-Man també a 100 jugadors, no sé si l'heu pogut trobar, que és tela marinera.
Pac-Man jo fa temps que no el jugo, però sé que era divertit de jugar.
Però parlem del futur. Com ens imaginem els videojocs en el futur? El futur. Quan ens imaginem el futur, ens han venut coses com, per exemple, el metavers. No sé si heu tingut l'avantatge o d'això de poder-lo provar, això del metavers.
És que no m'he quedat clar a mi el que és el metavers.
A mi tampoc m'ha quedat clar.
No sé si hi soc o no, saps?
No, de moment no hi ets, estàs aquí físicament.
Gràcies.
El metavers és un intent, la idea és fer una mena d'univers paral·lel, allò que hem de les dimensions, en el que puguis, tot el que facis en aquell univers, en aquell món, puguis també plasmar-ho en el món físic o en el món real. No? Una miqueta podríem anar a la pel·lícula del Ready Player One, on el jugador juga, però juga a través d'una xarxa imaginària i tot el que succeeix en el món imaginari també passa en el món real. Diguem-ne que el que pot comprar allà ho pot després tenir físicament, tot ho viuen d'una manera molt, molt virtual, com fins i tot una dona em sembla que se li cremava el menjar al principi de la pel·lícula, que està amb les ulleres posades i se li crema el menjar darrere perquè està massa ficada en aquest món. La realitat virtual, la realitat augmentada, això ens canviarà molt la manera de jugar. No sé si he tingut l'ocasió de jugar ja en alguna d'aquestes coses. PlayStation ja té els seus dispositius, per cert, en versió 2, molt millorada.
Sí, en realitat virtual, en realitat augmentada, no sé jo ja fins si es pot augmentar més o no, perquè...
Són conceptes diferents.
Sí, per això mateix.
La realitat virtual et nega els sentits de la realitat, és a dir, la vista, l'oïda i generalment el... Bueno, potser també la veu, podríem dir, està dintre d'un altre món. La realitat augmentada, la idea és col·locar sobre la taula o sobre el lloc on tu estàs coses o ítems o esdeveniments que tu puguis interactuar amb ells. El cas claríssim és uns jocs de Minecraft i de Pokémon en el que tu vas pel carrer o vas pel caminant i veus Pokémons.
El Pokémon Go.
O veus coses.
I havien tingut els Invisimals.
I els Invisimals, que són els precursors,
cert,
una miqueta
cert,
de tot això.
Jo ara penso, a nivell de no fer-se mal, no? Si podíem anar més enllà amb la realitat augmentada, no? O sigui, ja hem esgotat totes les possibilitats que té, a no ser que la compaginem amb alguna cosa més, no sé.
Es anirà compaginant, això jo crec que anirà creixent i es aniran fent més coses. Fins i tot ara mateix ja estan venent la setmana passada un portàtil que era prou potent com perquè no tenia pantalla i era un portàtil amb ulleres. Llavors, a les ulleres te les poses i veus flotant aquelles pantalles o aquelles finestres que tu vols anar fent. Llavors això fa que el límit del monitor desapareix, perquè pots tenir tantes finestres al teu voltant com vulguis.
Hòstia.
Aquí a l'Excel, aquí les cartes, aquí el correu, aquí el Word, aquí no sé què, i tot sobrevolant per sobre de tot això. Hòstia. Mentre ve una persona pel mig i et travessa les pantalles.
Clar,
que... Dius, què fas?
No em desmuntis a l'Excel.
Jo em recordo una mica a les pel·lícules ciència-ficció que tenen aquestes pantalles futuristes que tenen no sé
sí.
què... O sigui, me'n recorda bastant això de manera com...
Com Minority Report, no?
Va una sí. mica per aquí. Imagineu-vos bueno, un shooter en realitat augmentada o un simplement una aventura d'aquestes en realitat augmentada, em sembla superdivertit d'anar per casa o que et seccioni la casa i puguis rebuscar els diferents objectes que van passant. En certa sèrie que es diu Assassinatos en el... No sé si en el Polo Norte o en un... No me'n recordo com es deia, una sèrie molt curteta. Hi ha un nen petit que juga justament això. Té aventures en una casa virtual que té la sala o l'espai on juga mapejat i pot anar agafant ítems i combinant-los. Per tant, el límit ja no està en això. Això a nivell de potència té un problema perquè has de pintar dos vegades la pantalla, una per cada ull, el so estèreo, vull dir, té que ser una màquina bastant potent i generalment és un servidor o un altre lloc. L'altra cosa que podem parlar així important és el tema de la intel·ligència artificial. Com ens pot afectar això en el món del videojoc? Des del punt de que el propi algoritme d'intel·ligència artificial ens creï un guió diferent cada cop que juguem, amb la qual pot ser un joc infinit, perfectament, o que, donant-li certs paràmetres, els personatges tinguin un diàleg molt més enriquidor o molt més realista. No només de quatre seleccions o com fa Mass Effect que et dona dos o tres opcions, sinó que et poguessis fins i tot teclejar-li o parlar-li al personatge i l'altre et retornés una resposta coherent dintre l'argument del propi videojoc. Això serà... Jo li dono 2-3 anys i ho tindrem.
Això de la IA a mi em sembla... Sí, tenen una mica el que tenim en els mòbils, el que és el Siri i tot això, però millorar, perquè en el Siri és que... en la IA, es pot fer de tot. O sigui, és com si tenim un conseller a 24 hores.
Exacte. Estem parlant, si hi ha els roguelites, ja tenim els nous escenaris a cada partida que fem. Que no, bueno, és una intel·ligència artificial el procedural?
No, és un algoritme, és un codi que genera aquesta informació de la masmorra o allò on vas a caminar, on vas a fer. Aquí va molt més enllà, perquè reacciona en temps real a el que tu li estàs proposant. O sigui, pot reaccionar a el que tu necessitis o construir una cosa en funció del que tu estàs fent. Estan parlant de personatges que et parlen en funció del que tu li diguis. Però, evidentment, portant-te o intentar-te guiar en l'aventura que tu estàs fent.
Clar, i el que deies també és molt interessant de que cada partida que facis el guió sigui diferent.
Per exemple.
Dius, nova partida. En canvi, el guió ha canviat totalment i no saps per on anar.
Totalment diferent.
I has de crear de zero, eh? És bona pensada.
Fa com por, però necessita molta, molta potència. Això també hauríem de treballar amb un servidor, alguna cosa així. Hi ha algunes guies que sí que es poden instal·lar en dispositius. Fa poc Samsung va presentar que en un mòbil últimament havia instal·lat una part d'aquest algoritme per fer els càlculs de quan tu li parles, però hi ha una altra part que encara es connecta a un ordenador molt potent, remot, que tu encara no tens a la butxaca. I arribarà, que tindrem les coses molt petites, miniaturitzades i tot això. I l'altre punt que voldria parlar abans d'acabar és el tema del realisme visual i sonor. En els últims videojocs o les últimes demostracions que ens han fet, per exemple, del motor d'Unreal Engine 5, anava a fer servir una expressió molt, molt brusca, però intentaré dir-ne una altra més suau, se'ns queia la bava o la por que ens podia fer un personatge excessivament real en moviments o fins i tot en dirigint-se a nosaltres o com es va llogar. El tema de que ja no ens sembla sintètic, sinó que ja ens sembla molt més realista, paisatges, evidentment, molt més dinàmics, molt més naturals, que amb molt pocs canvis ja directament es recrea un nou espectacle. La pregunta és, això ens agrada o ho volem? Volem, quan juguem, jugar a la realitat? O ens agrada encara aquesta part de fantasia o irrealitat en els personatges i en l'ambient quan volem jugar? Ens volem evadir o volem aquest realisme? trobem aquestes dues variants i això pot generar molts gèneres molt diferents. Jo, per exemple, amb por, realisme no vull. Em quedo allà, saps? No, no vull saber-ne res. Però un Mario, té sentit que un Mario sigui realista? Un joc de plataformes, potser.
Això suposo que al final decideix la generació que et toca, no? Nosaltres podem comparar, però n'hi ha que amb el que es trobin seran la seva base i el que vingui més enrere potser no li interessa, a no ser que formis part d'aquella comunitat.
Exacte. Star Citizen és un videojoc també molt realista, de naus espacials, de comerç, que està gairebé sempre en fase beta i que està encara en producció i que a mesura que vagi fent més potència, de fet està en el límit gairebé de la potència de qualsevol màquina per arribar a fer un gènere molt més bo. No és un shooter, no és una aventura, sinó que ho és tot. Pots viure allà dins directament. Bueno, això que hem comentat potser és una mica Jules Verne, no? Parla una mica del futur. El Ready to Play ha fet tendència, moltes vegades endevina coses,
cert,
de lo que hem anat parlant. Però bueno, però això ja és un altre tema i veurem quins gèneres podem jugar en el futur.
Doncs molt bé, Rafael, moltes gràcies. Crec que hauríem de fer un tuit de tot el que has dit i fer una captura, no? Perquè d'aquí uns anys, quan passin aquestes coses, dir, això estava dit.
Però Twitter ja no estarà.
És veritat.
Serà una IA.
És veritat.
Fa por, això,
Bueno, haurem de rumiar alguna cosa. Doncs bé, fins aquí el programa. Agraeixo molt a Montano, seva direcció des de la Peixera, imprescindible, com sempre. Adrià, merci per tot aquest desplegament. M'ha agradat molt que parlessis dels còmics dels 90 perquè, ostres, estava molt enganxat. Mira, m'ha fet... Tinc ganes d'arribar a casa per llegir-me un parell.
Doncs mira, si vols les sèries estan al Disney+, Plus, estan totes allà.
Bueno, tu. Rafael, el futur, quin futur ens espera, A veure què decidim.
Segurament a nosaltres no ens agradarà, però qui vingui després, sí.
Ja ens ho explicaran.
Sí, ens ho explicaran, això.
I bé, i en Xavi Peixells, que sóc jo, doncs s'acomiada a tots vosaltres fins d'aquí 7 dies a un nou programa del Ready to Play aquí, a Ràdio Molins. Fins aleshores, una forta abraçada. Adeu!
Adeu!
Notícies en xarxa.
Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Resposta contundent de Junts per Catalunya a la decisió del Suprem de no aplicar l'amnistia a la malversació.